Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les recents oposicions públiques a l'Ajuntament de Barcelona deixen sobre la taula molts i molts interrogants. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que d'una tacada 17 càrrecs de confiança del govern d'Ada Colau les han aprovat i han passat el primer cribatge abans d'entrar de manera definitiva a la borsa de treball del consistori. Aquestes oposicions ja van tenir un primer escàndol quan l'alcaldessa d'Ada Colau va demanar a l'actual regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, que es retirés d'aquestes proves. La polèmica, doncs, torna a estar amb l'oposició, que parla ja d'un nou escàndol que esquitxaria el binomi Colau-Collboni al capdavant de l'Ajuntament, mentre que els sindicats es queixen també de molt poca transparència. Sergi Torr.
Sí, la secció sindical d'UGT a l'Ajuntament de Barcelona i més un comunicat on denuncia la celeritat sorprenent d'aquest nou procés d'ampliació de bosses de treball quan encara falten per resoldre processos d'oferta pública de l'any passat i amb opositors que van estudiar fins a 90 temes per preparar l'examen. Ara hi ha aquesta nova convocatòria de places vacants o de nova creació en 33 oficines i categoria de l'administració local. Es van inscriure 16.000 aspirants, 8.000 es van presentar i 5.000 l'han superat. Ara hi ha una entrevista personal per ingressar a la borsa de treball municipal. I a un any de les municipals, 17 càrrecs de confiança dels comuns i 2 del PSC, partits del govern, han aprovat aquest examen i l'oposició denuncia dubtes raonables per col·lisió amb comportaments ètics. Junts per Catalunya ha denunciat el cas al Comitè d'Ètica i al síndic de Greuges. Jordi Martí, portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament, a COPE Catalunya i Andorra.
Home, els dubtes raonables es basen en que no és una persona, ni dues, no? Són 17, per tant, home, no està malament. És un nombre important de càrrecs polítics, de confiança política, que estan en llocs estratègics del govern municipal del Front Comú i minoritàriament també del PSC.
Mentre Ada Colau es refugia amb el silenci amb el cas de les oposicions i els comuns, el regidor Eloi Badia, inscrit a les proves, no es va presentar a l'examen després de ser durament criticat per l'oposició.
Polèmica a l'Ajuntament de Barcelona i polèmica també a la Generalitat, i és que la Conselleria d'Educació resisteix a aplicar la sentència del 25% de castellà a les escoles. Ara ha presentat al·legacions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la línia de que només queden 2 mesos per acabar el curs, que l'Assemblea per una Escola Bilingüe no està legitimada per exigir l'execució immediata de la sentència i que el Parlament de Catalunya ha modificat la Llei de Política Lingüística. Yolanda Canales, què suposa aquest nou intent de barrar el pas al castellà a les escoles catalanes?
Són arguments poc consistents que només busquen evitar complir la sentència i allargar el procés. És el que pensa l'Assemblea per una Escola Bilingüe de les al·legacions presentades per la Generalitat, que, entre altres qüestions, demana temps al Tribunal perquè diu el govern sí està fent coses perquè suposadament es compleixi aquesta sentència. Es parla, per exemple, del desplegament del decret que ha de regular els projectes lingüístics als centres o la reforma de la Llei de Política Lingüística. Qüestions, diuen els advocats de la Generalitat, que no es poden aprovar saltant-se plaços i tràmits. També aleguen el poc temps que hi ha, només 2 mesos, per acabar el curs, per enviar instruccions als centres, per canviar projectes lingüístics o material didàctic. Això, afegeixen, seria contraproduent per a les escoles. Però des del govern també insisteixen en que l'AEB no té legitimació per a defensar el dret dels alumnes. La presidenta de l'entitat, Anna Losada, recorda que fa només unes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí va legitimar l'AEB en la sentència condemnatòria a la Generalitat per vulnerar els drets lingüístics dels estudiants als exàmens de selectivitat. Però Losada també destaca un altre argument dels advocats de la Generalitat que considera ridícul. Eximir de responsabilitat en el compliment de la sentència al conseller, quan Josep González Cambray es va presentar al mateix tribunal com a responsable dels tràmits per aplicar la sentència.
Que ara s'intente eximir de responsabilitat al mateix conseller que alardea de que ells van a poner la cara i que ningú centre va tenir que respondre ante la justícia, pues ara els propis advocats de la Generalitat seran els que intenten eximir a ese conseller que se vende a los docentes y directores como el salvador de cualquier problema que se pueda, bueno, que pueda llevar a cabo el incumplimiento de la sentencia.
En tot cas, Losada diu que té plena confiança en la justícia, que els donarà el suport definitiu perquè considerarà que no s'ha complert la sentència i, per tant, dictarà la seva execució forçosa.
Gràcies, Yolanda. Sobre aquest tema t'apunto finalment que l'escola La Salle de Tarragona ha comunicat aquest matí a les famílies que en el pròxim curs es clourà el castellà com a llengua vehicular. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Com sempre, l'obrim amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals nuvolats amb núvols d'evolució al Pirineu de Lleida amb probables xàfecs. A zones altes també es preveu probable calitja. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes al nord-est i més altes a la resta, amb unes màximes de 26 graus a Lleida, de 22 a Girona, de 21 graus a Barcelona i també de 21 a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de l'est, tot i que al litoral tindrem intervals moderats de vent del nord-est. Si parlem ara de demà divendres, esperem sols poc nuvolats amb intervals de nuvolats d'evolució diurna a l'interior, que deixaran xàfecs a la tarda, més probables al Pirineu, i que podran anar acompanyats de tempesta al Pirineu de Lleida i també de Calamarsa. Per últim, les màximes demà seran de 25 graus a Lleida, de 24 a Girona, de 21 a Barcelona i de 22 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem a aquesta hora com està la xarxa viària. Ens ho explicarà l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments, la via principal, podem parlar de cues, de retencions, de dificultats pel que fa a la mobilitat, és la C58. Hi ha hagut un accident pràcticament tocant el nus de la Trinitat. D'entrada a Barcelona queda encara un carril ocupat i les cues augmenten fins a uns 4 quilòmetres des de Montcada, de tocant a Cerdanyola, fins al nus de la Trinitat. També afectada per aquestes cues l'entrada per la C33, en uns altres 2 quilòmetres, també entre Montcada i el nus. A banda d'aquesta zona amb cues evidents, en la resta, en principi, es manté la circulació còmoda. És cert que la ronda litoral en sentit Besòs va força plena amb lentitud i alguna aturada, especialment el tram entre Zona Franca i la Barceloneta. I pel que fa incidències, hem de destacar que la carretera J644, a l'altura de Forallac, s'està donant pas alternatiu per un camió volcat. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba ja el moment de parlar d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
El Barça migrarà l'any que ve, la temporada pròxima del Camp Nou, a l'Olímpic de Montjuïc,
La 23-24.
La 23-24.
És una de les derivades de...
Tenia ganes que anés a Montjuïc ben aviat, el Barça, home.
Veurà vostè el Barça, si les obres van bé i tot va bé i el finançament va bé, perquè el Barça i l'Ajuntament de la Ciutat han presentat aquest acord per l'impuls de transformació de l'Espai Barça a les properes temporades. Més detalls, Juan Arias.
Les obres començaran aquest juny, sense afectació de l'aforament per la propera temporada, però en 2 anys, és a dir, la temporada 23-24, l'equip haurà de jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Això obligarà a una sèrie de remodelacions del propi estadi Rodalies, així de com gestionar el canvi que suposa passar d'un estadi, com és el Camp Nou, amb una capacitat d'uns 98.000 espectadors a un de 60.000. El president Joan Laporta creu que no hi haurà problema.
Es la opción más lógica. Estamos haciendo ya una licitación para la adecuación de las obras del estadio, para adecuarlo a las necesidades del Barça. Entendemos que nuestros socios comprenderán perfectamente que ante el proyecto tan importante para la entidad y para la ciudad, el hecho de que el Barça vaya a Montjuïc a jugar una temporada entra dentro de toda la lógica y además que sigue siendo un proyecto de club y de ciudad.
Quan el Barça retorni al Camp Nou la temporada 24-25, es calcula que l'aforament per les obres quedarà reduït a un 50%, és a dir, que també es necessitarà una gestió que tractarà de ser la més justa possible amb tota la massa social blaugrana per tal de que cap soci quedi especialment afectat. A la temporada 25-26 s'espera ja jugar amb el 100% de l'aforament.
És un dia, el d'aquest dijous, on el mercat de fitxatges es veu sacsejat des de fa uns minuts per la mort de Mino Raiola, agent, entre d'altres, d'Erling Haaland, Donnarumma, Paul Pogba o Zlatan Ibrahimovic. En clau Mercato hem de parlar del que ve explicant Elena Condis a les darreres hores. Optimisme en relació a la renovació d'Ousmane Dembélé després de l'arribada a Barcelona del seu representant de Moussa Sissoko i la bona sintonia que sembla que hi ha ara entre totes dues parts. Fons del club blaugrana estan desmentint una trobada d'altra banda entre Mateu Alemany i Pini Sahavi, agent de Robert Lewandowski. I en el plànol esportiu, Mingueza ha donat positiu a l'última prova del coronavirus. Però més en clau Barça perquè ha reaparegut davant dels mitjans de la ciutat l'extècnic blaugrana Ronald Koeman, Víctor Navarro.
Primeres declaracions que dona Barcelona des que va ser acomiadat del Barça. Presentava la Koeman Cup juntament amb la Fundació Cruyff. Ha demanat suport a Xavi Hernández, però li ha donat un pal a Joan Laporta. Ha assegurat que no està bé que el president del Barça digués en un off the record que no comptava amb ell i creu que de portes en fora s'ha de defensar sempre a l'entrenador. De la comparativa amb Xavi deia Koeman que no vol fer aquests números, però que en tot cas ell va deixar el Barça 8 punts al Madrid i ara estan al doble. Tot i això, com dèiem, Koeman ha donat suport a Xavi Hernández.
Ni un entrenador es el único culpable. Entonces, que yo no he tenido el apoyo máximo de un presidente, espero que ha aprendido de esto, de sí dar el apoyo a Xavi y de saber que exactamente es la situación del club, que da mucha pena, que me duele, porque soy culé. El máximo apoyo pido para Xavi. Es un muy buen entrenador, persona de casa, y tampoco culpable de Barça que está en esta situación.
Koeman ha dit que la seva etapa al Barça dona per escriure un llibre, que la realitat del Futbol Club Barcelona està molt lluny dels millors equips del món, que ara mateix són el Liverpool i el City, segons Ronald Koeman.
A l'Espanyol i de cara al desplaçament al camp del Madrid, dissabte, diverses puntes d'actualitat. Quique Iglesias.
L'Espanyol ha fet oficial la lesió de Keydi Vare, que no tornarà a jugar en el que resta de temporada. Pateix una distensió al genoll esquerre, produïda per una hiperextensió del genoll en el partit davant el Rayo de fa uns quants dies. Serà baixa, doncs, al Bernabéu. Tenim el dubte d'Òscar Gil en el lateral dret i de Pedrosa lateral esquerra. Avui en sala de premsa, RDT, personatge important, 15 gols, no ha jugat mai al Bernabéu. Parla de que pot seguir, però que poden passar moltes coses en aquest mercat d'estiu. Parla del projecte, que no estan tan malament, i sobretot, signa l'empat per dissabte.
Bueno, yo siempre he dicho que todo lo que no se va a perder, es bueno. Estamos yendo al campo del líder, o sea, un empate evidentemente sería bueno. Creo que estamos jugando contra ahora mismo el mejor equipo de la categoría porque es el primero y un empate sería bueno para ellos y para nosotros. Entonces, bueno, pero si no se puede ganar, pues el empate será bueno, claro.
Demà al migdia, més feina i més rodes de premsa. En aquest cas, de Vicente Moreno.
Més enllà del futbol, en el món del bàsquet, el Barça es vaeix angúnies amb una victòria d'autoritat a l'Eurolliga a la pista del Bayern, Alberto Díez.
El que fa el Barça és recuperar el factor pista en el play-off de quarts de final i ara tindrà dos partits per sentenciar l'accés a la final a 4 de la màxima competició continental, tot gràcies a la victòria 66-75 a la pista d'un Bayern de Múnich que va anar sempre a remolc, però que mai va donar el partit per perdut. Més 18 pel Barça al descans, destacat Mirotic, 25 punts, i Calates, 8 punts, 8 assistències i 7 rebots. Parla l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
El primer tiempo nuestro ha sido espectacular. Hemos controlado todas las facetas del juego. Por desgracia, siempre este equipo se relaja. Ya lo tengo asumido que va a pasar. Hay que saber sufrir después esto que pasa, levantarse. Esto ya no vamos a cambiar. Y bueno, sabimos levantarnos, sufrimos y yo creo que ha sido gran victoria.
Davis i Smith van acabar amb cops, però estan bé. L'equip entrena aquest vespre a les 8 a l'Audidom, l'escenari d'aquests partits a Alemanya. Demà el quart enfrontament a 8:45. I és notícia d'última hora que Joel Parra, el jugador del Joventut de Badalona, ha estat escollit millor jugador jove de la temporada de la Lliga Endesa.
Twitter @esportscope, les preguntes del dia a la blaugrana. Amb els reforços que van arribar a l'hivern, Koeman ho hauria fet millor, pitjor o igual que Xavi? Opció més votada, 50%, pitjor que Xavi. En blanc i blau, signeu l'empat al Bernabéu dissabte, no el signa el 52,4% de Copenautes.
Gràcies, José Luis. Com cada dia, més esports a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Que vagi bé.
Fins demà, Carlos.
Nosaltres ara expliquem més coses. Per exemple, que una de cada 4 persones d'entre 30 i 70 anys pateix apnea obstructiva de la son. És una malaltia en la que els pacients es desperten diverses vegades a la nit amb sensació d'ofec, tot i que sovint no en són conscients perquè es tornen a quedar dormits de forma molt ràpida. Ara, l'Hospital Josep Trueta de Girona encapçala un projecte europeu per millorar la detecció i el tractament de totes les apnees. L'Aleix González ha parlat aquest matí amb un dels metges participants en aquest projecte i també un pacient que ha estat tractat amb èxit.
L'Anna Maria Arnall pateix apnea obstructiva de la son. En un principi no era conscient d'aquesta patologia. Sempre estava molt cansada, sense motius aparents.
Siempre estaba muy cansada, no sabíamos el motivo, con la enfermera y mi doctora buscando, como tengo problemas de hipertensión, de tiroides, no se sabía muy bien. Pero vaya, yo siempre estaba súper cansada. Me levantaba ya cansada y iba arrastrada todo el día.
Tot buscant d'on venia el problema amb la seva doctora, van descobrir que realitzava 54 apnees per hora mentre dormia. Un cop ho va saber, va entrar en el tractament que encapçala l'Hospital Trueta de Girona contra l'apnea obstructiva de la son i la seva qualitat de vida va millorar.
Y he pasado de hacer 54, a lo mejor hago una o dos. Y con la máquina y todo, pues claro, mi vida ha mejorado mucho. Mucho, la verdad.
L'objectiu del projecte és millorar un 300% el diagnòstic de la malaltia. El doctor Anton Obrador, neumòleg, coordinador de la iniciativa, ens explica el seu funcionament.
Una infermera de sueño en la atención primaria que va a atender al paciente, va a explicar al paciente cómo se instala el aparato de estudio de sueño que va a hacer en su casa y luego una unidad virtual de sueño experta va a ser la que hará el análisis de todos los estudios de sueño.
Amb això es busca actuar més ràpid, reduir les llistes d'espera i facilitar als pacients que siguin diagnosticats i tractats al seu cap de referència.
I fes atenció al que t'explico ara. Un de cada quatre adolescents fa un ús problemàtic de les tecnologies. Així ho recull un informe d'UNICEF que s'ha fet entre 50.000 nois i noies de 265 centres escolars. Aquest informe l'ha llegit ja el Ricard Rovirosa.
Exactament, el problema recau sobretot a l'ús de les xarxes socials i els videojocs, ja que en aquest últim, un de cada cinc adolescents asseguren estar-hi enganxats. De fet, aquesta indústria és la principal forma de consumir d'oci entre els adolescents i més de la meitat d'usuaris juga a videojocs no aptes per la seva edat. L'informe d'UNICEF també apunta que aquesta entrada al món digital arriba molt aviat, ja que tenen el mòbil entre els 10 i els 11 anys. Davant d'aquest ús, en molts casos desmesurat, Roger Ballestà, psicòleg de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, expressa que una de les actuacions més comunes entre els adolescents és l'aïllament a les pantalles i avisa sobre les conseqüències que poden esdevenir.
Internet és una porta. Surten de casa i aquest és l'altre error. Pensar que com que estan a l'habitació de casa nostra, estan a casa i estan en un entorn segur. Però des de casa poden estar relacionant-se en una espècie de ball de màscares amb qualsevol persona de qualsevol edat, amb qualsevol intenció. Des de casa poden anar a jugar a un casino o poden ficar-se en embolics gegantins.
L'informe també alerta que 6 de cada 10 adolescents dorm amb el mòbil i un de cada 5 es connecta més enllà de les 12 de la nit. També concreta els efectes psicològics que pot esdevenir aquest ús, i és que gairebé la meitat d'adolescents assegura que es connecta per no sentir-se sol. A més, un de cada 3 podria ser víctima d'assetjament escolar i un de cada 5 podria patir ciberassetjament.
L'EPA, que és l'enquesta de població activa, dibuixa una frenada considerable del mercat laboral en el primer trimestre d'aquest any. A tot Espanya es van destruir 100.000 ocupacions i a Catalunya 40.000, on la creació de llocs de feina també ha perdut embranzida. En aquests tres mesos, només el sector de la construcció ha contractat més gent i ara la taxa d'atur catalana repunta fins a arribar al 10,2%. Tot i aquestes xifres en color vermell, el Joel Lozano ha trobat algú que sí ha trobat feina i fa poc.
L'Eduard va començar a treballar al febrer, després d'uns mesos a l'atur. Ell ens explica que, malgrat que considera que no va tenir masses dificultats per trobar feina, ho va fer mitjançant la recomanació d'alguns coneguts, ja que afirma que actualment és la manera més senzilla d'entrar dins del mercat laboral.
Doncs aquesta nova feina la vaig trobar per gràcies a les recomanacions dels companys, que em van comentar que hi havia una vacant en l'empresa en la que estic ara mateix. Sempre sorgeixen en un primer moment per una recomanació d'un company que parla amb algun treballador de l'empresa i li parlen de mi, després contacten, i així és com ha funcionat també la majoria de treballs en els que he estat.
Tot i haver aconseguit feina, recentment té un contracte temporal. Ell és conscient que potser d'aquí uns mesos torna a estar aturat. Creu que actualment és complicat trobar una feina estable, principalment pels joves.
Actualment, no sé per què, imagino perquè a les empreses els hi és més fiable agafar una persona que tingui experiència, però jo crec que, sobretot per les persones joves, que som les que arribem nous al món laboral, l'experiència és un factor que ens dificulta molt el trobar treball. si busques persones amb experiència, les persones que no tenen experiència mai podran agafar experiència.
Amb la situació actual ens afirma que cal acceptar les feines, malgrat que potser les retribucions o les condicions no són les desitjades, ja que és el primer pas per posteriorment continuar progressant com a professional.
I Esquerra ha tornat a deixar tirat a Pedro Sánchez i votarà en contra del pla anticrisi que sortirà endavant gràcies als vots dels proetarres de Bildu. La crisi dels espies deixa molt tocada la legislatura, ja que Esquerra és el principal avalador de Pedro Sánchez, tot i que no el faran caure, ja que no trobaran ningú que els hi faci tant de cas. Els d'Esquerra volen passar a Sánchez una factura per tot aquest cas i reclamen el cap polític de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha posat de volta i mitja els independentistes amb unes contundents afirmacions que no els hi han agradat gens ni mica. De com evolucionarà la possible crisi en parlem amb l'analista polític i un dels fundadors de Societat Civil Catalana, Joan Rossinyol. Bona tarda, bona tarda, Joan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, vamos a ver, esta fotografía que yo hacía, un gobierno débil, un gobierno atrapado por los independentistas, hoy mismo, por ejemplo, Esquerra se ha desmarcado, ha dejado solo a Pedro Sánchez y que ha sido salvado por los vascos, por Bildu y también por el PNV. ¿Este no de Esquerra de hoy deja tocada la legislatura?
Pues yo interpreto que sí, realmente, porque al final estamos ante un gobierno absolutamente debilitado, con muchos frentes abiertos, quiero decir, no estamos hablando solo del caso Pegasus, estamos hablando del caso Argelia, caso Marruecos, inflación, cambio de tendencia macroeconómica por el concepto europeo, presión por parte de los aliados, especialmente Estados Unidos, reposicionamiento a nivel geoestratégico por esta locura de estar tratando con el populismo de izquierdas, de Podemos, etcétera, etcétera. Yo interpreto que estamos en el punto de mayor debilidad del gobierno Sánchez, ¿sabes? Y mi segunda derivada de esto, yo creo que Sánchez, este momento de debilidad, quiere saltarlo con las vistas puestas en un momento, en un hito, que es básicamente la cumbre de la OTAN que se celebra en nuestro país de aquí pocas semanas. Mm-hmm. Pero yo lo veo como si fuese su bala de plata para conseguir mejorar una imagen que tiene absolutamente deteriorada en casi todos los frentes.
El tema Pegasus, el presunto espionaje a políticos independentistas catalanes entre el 17 y el año 2020. Lo que se vivió hoy en el Congreso de los Diputados, en fin, la imagen de un presidente rendido a sus socios independentistas y una ministra como la ministra Robles, que es la única que salvó la cara del Ejecutivo, ¿no?
Porque al final es el tema de Pegasus, y también, si me permites, Carlos, decirlo de esta manera, no se han espiado políticos, se han espiado aquellas personas que dieron un golpe estado y que constantemente dicen que lo volverán a hacer y tienen supuestas conexiones con potencias extranjeras y con el tema del tsunami democrático. Quiero decir, esto no se espía por ser político. Mm. Si se ha espiado, que no lo sé, bueno, esto aquí se hace una presunción que habría que demostrarla previamente, se hace por cuestiones muy concretas que están dentro del marco de obligaciones de los servicios de inteligencia de nuestro país. Con lo cual, el relato que nos están vendiendo es realmente espurio y lo que realmente están buscando es crear la sensación de que España no es democrática. ¿Sabes? Sí. Si te lees el informe de CITESENLAB, yo me lo leí y me quedé como muy a cuadros por lo que se vende como un informe supuestamente técnico y objetivo. Empieza con 5 páginas hablando de la guerra civil española, del franquismo, de la dictadura. Es para contaminar, realmente es una operación de desinformación para contaminar la imagen de nuestro país.
Además, si estuviera muy claro que ha habido un espionaje, pues bueno, lo que tienen que hacer los presuntos espiados es poner el tema en manos de la justicia y ir a hacer una denuncia, cosa que no han hecho, ¿no? A día de hoy.
Aquí la actuación de Puigdemont es muy interesante, que sabes que ahora intenta que Europa les haga una investigación para poner espionaje y por la vulneración de derechos y todas estas historias. En realidad, uno de los objetivos de esta operación de desinformación es alejar el foco de la relación que tiene el Puigdemont y o el entorno de Puigdemont, supuestamente, con los círculos de los servicios secretos rusos, de Putin. Entonces, si te das cuenta, el foco que a nivel internacional quieren llevarlo a cierto sitio, porque eso le está haciendo mucho daño. Y de paso, ponen contra las cuerdas a una ministra, como bien decías, que es la parte secretaria que tiene el secretario de Estado en este país, que es Margarita Robles, que además, si te das cuenta, lo curioso de todo esto es que Margarita Robles fue la que más apostó por la ayuda al ejército ucraniano, cosa que no le interesaba a Rusia. Yo creo, veo demasiadas casualidades sí. en esta situación.
¿Crees que el mundo independentista conocía desde hace tiempo este informe Pegasus? Porque, bueno, tanto Òmnium como la Asamblea Nacional Catalana parece ser que estaban al tanto de este informe y estaban preparados para esta ofensiva, sobre todo de desinformación que tú nos explicabas.
Sí, fíjate. De hecho, el dominio se creó hace unos cuantos meses. Bueno, la noticia de Pegasus apareció, si mal no me equivoco, en julio de 2020, o sea, no es algo nuevo, pero sí que estaban buscando el momentum de mayor debilidad y mayor necesidad por parte del separatismo. Uh-huh. Entonces, han hecho el momentum, lo han activado la operación, han salido en tromba, y entonces el gobierno, vamos, el tema de la visita de Bolaños a Barcelona me pareció vergonzante, o algún adjetivo mucho peor que no prefiero decir en la radio, pero en vez de reaccionar, señores, es que los servicios secretos españoles están para defender el orden constitucional y la seguridad del Estado. Si hay algunas personas que están jugando con potencia extranjera para desestabilizar el Estado y nuestro orden constitucional, por supuesto la obligación del DNI es espiarlas, seguirlas y saber qué pasa, porque si no, se estarán incumpliendo con sus propias obligaciones. No se me está explicando.
Lo cierto, José, es que hoy, bueno, pues los vascos, el PNV y Bildu han salvado los muebles de Pedro Sánchez una vez más. De todas maneras, el mundo independentista quieren, podríamos decir, la cabeza de alguien importante. Esta es la cabeza de Margarita Robles. ¿Tú crees que finalmente Pedro Sánchez cederá y les pondrá en bandeja pues la cabeza de Margarita Robles o no?
Yo espero que no. Pero es que cualquier cosa es posible de un presidente, que si recordar que en un momento dado, hace no muchos meses, en sede parlamentaria, en el Senado en este caso, lamentó la muerte de un etarra en prisión. ¿Sabes? Quiero decir, al final, alguien que a nivel ético tiene este nivel de, ¿cómo decir?, de bajeza, sí, sí. No me extrañaría nada con tal de sobrevivir. No me extrañaría nada, y espero que no ocurra. Espero que no ocurra, ¿eh? Porque las vinculaciones, sobre todo a nivel exterior y geopolíticas con nuestros aliados, sobre todo Estados Unidos, empezarían a cuestionarse mucho más de lo que están.
Claro. De todas maneras, tampoco pienso yo que los independentistas tengan ganas de hacer caer a Pedro Sánchez del gobierno. Lo digo sobre todo porque no encontraron quizá ningún otro político tan entregado a su causa, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú?
Yo, porque, bueno, en esto, es que es otra derivada más, esto es bastante poliédrico, porque realmente lo que se visualiza es que el núcleo operacional de la puesta en marcha de esta operación de desinformación no arranca desde Esquerra Republicana. Arranca del entorno de Junts pel Cat o Puigdemont o la Republiqueta o como se quiera llamar ello. Entonces, si te das cuenta, un objetivo subyacente a todo esto es presionar a los socios, entrecomillando, a sus socios de Esquerra Republicana. Porque además están saliendo noticias que por qué resulta que Oriol Junqueras no ha sido investigado, por qué el socio no ha sido investigado. Es una forma de presión contra Esquerra Republicana, porque efectivamente yo creo que del independentismo el único que no quiere acercar a Pedro Sánchez es Esquerra Republicana. A Puigdemont le es exactamente igual porque tiene su propia dinámica, intereses y timings totalmente distintos, ¿sabes?
Claro. Al final el objetivo siempre del mundo independentista es poner al Estado entre la espada y la pared, debilitar las estructuras y sobre todo con este tipo de informes que han salido ahora, dejar la imagen de España por los suelos, ¿no?
Exactamente. Claro. Y fíjate, siempre van a la clave de bóveda de los otros sistemas. En este caso ha sido nuestros servicios de inteligencia, que me imagino que están contentos. Imagínate que el propio gobierno no defienda con la vehemencia que debe defender un pilar del Estado. Y fíjate que la siguiente clave de bóveda que empezarán a atacarse a la monarquía, ¿sabes? Porque ellos tienen claro dónde hay que debilitar el Estado y sobre todo con manchando la imagen de España y todas las instituciones a nivel internacional, porque es la única vía de que pueden llegar a alcanzar sus objetivos absurdos de intentar separarnos del resto de España.
Bueno, pues nos esperan tiempos interesantes, tiempos convulsos, después de esta nueva sesión que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados, salvando a Pedro Sánchez de los muebles a última hora, gracias en esta ocasión a los vascos, pero bueno, su principal apoyo, que es Esquerra, pues le ha dejado ahí en la estacada. José Rusiñol, uno de los fundadores de la Sociedad Civil Catalana y también analista político. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Gracias a vosotros, sobre todo.
Molt bé, 12 minuts, seran les 3 en punt de la tarda. Fem una petita aturada, unes bones recomanacions publicitàries i tornem perquè encara tenim moltes més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Informa en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si els llibreters tenen ajudes directes pels danys de les tempestes de Sant Jordi, els pagesos també. Aquesta és la reivindicació que el sector de la fruita dolça a les comarques de Lleida ha posat sobre la taula de la Generalitat al considerar que les assegurances agràries s'han quedat molt insuficients. És així, Sergi Tor?
Sí, la comparació és adequada perquè els dos sectors, llibreters i pagesos, han patit les conseqüències de la natura, pedregada i fred al moment clau. La diferència, això sí, és el volum. Cultura té identificades 10 parades d'editorials i llibreters a Barcelona, una a Badalona i l'altra a Sabadell, amb desperfectes greus, que poden anar amb pèrdues de 12 a 15.000 euros, i Cultura facilitarà els ajuts de manera imminent. A la pagesia lleidatana, en canvi, les pèrdues globals són de 500 milions d'euros, afectació del 80% del cultiu de fruita dolça de Lleida, amb més de 36.000 hectàrees. La Generalitat descarta per complicat les ajudes directes i ofereix a crèdits de l'Institut Català de Finances amb interessos bonificats amb una partida de 40 milions. Mesura irrisòria per un sector que agonitza i unit ara a la plataforma Salvem la Pagesia. Reclamen 100 milions d'ajuts directes, reducció de mòduls IRPF i reformes a l'assegurança d'Agroseguro. Pere Roquer de Asaja Lleida estableix la comparació de sectors i reclama al govern de la Generalitat a reaccions immediates per salvar el sector agrari.
Una persona que tindrà el 100% només acabarà cobrant el 52%. Si als llibres se'ls donarà una ajuda directa, i estic totalment d'acord perquè han tingut unes pèrdues, evidentment els productors de fruita dolça també tenim dret a poder cobrar aquestes ajudes.
I ja tenim les primeres conseqüències de les gelades. 20 treballadors de dues cooperatives lleidatanes a un ERTE. El sector anuncia que seran els primers de milers. Treball enmarca els expedients de regulació temporal de treball com a causa major. El sector estima que 40.000 llocs de treball es perdran aquest estiu a Lleida.
T'explico ara que s'ha desmantellat un clan familiar que venia amb drogues en diferents locals de la comarca del Garraf. Els arrestats utilitzaven un supermercat, un bar i també un gimnàs per encobrir la venda d'aquestes substàncies estupefaents. Lídia Muñoz, com funcionava aquest clan familiar?
Ells eren els encarregats de la distribució i venda de la droga, en concret de cocaïna, marihuana i haxís, en els municipis de Martorell, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès. Miguel Delso, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, ens explica què hi van trobar en els registres domiciliaris.
125 monodosis de cocaína, 225 monodosis de marihuana, 60 gramos de cocaína, 50 barritas de haxís, un arma de fuego y 80.000 euros en efectivo.
En particular, un dels membres que ja havia estat detingut per fets similars al 2014 era qui la proporcionava als consumidors finals en aquests establiments públics i, segons Delso, va dificultar la investigació a l'assabentar-se d'ella.
Tomava medidas de seguridad continuamente, además de relacionarse en un entorno muy hermético.
És per això que a l'operació van participar més de 100 agents policials de manera conjunta, entre ells...
Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Ribes.
Finalment, es van arrestar 7 persones per delicte contra la salut pública i es van denunciar 100 més per situació irregular en el país. Els arrestats van passar a disposició judicial, on es va decretar que 4 d'ells ingressin a presó i la resta quedi en llibertat amb càrrecs.
I els alcaldes de l'Arc Metropolità, que agrupa municipis com Sabadell, Terrassa o Mataró, entre d'altres, reclamen en un document públic mesures urgents per lluitar i acabar amb les ocupacions conflictives i més eines i més suport cap a les policies locals. Els alcaldes exigeixen a les administracions superiors que posin en marxa urgentment mesures legals i judicials per actuar contra màfies i també els ocupes professionals. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que els municipis demanen una reforma de la llei estatal per combatre l'ocupació massiva d'habitatges i evitar així l'entorn delinqüencial que es viu en algunes de les regions. Tot això després que es fessin públiques les dades que indiquen que el 42% de les ocupacions al conjunt de l'Estat es registren a Catalunya. L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, encapçalada per la seva presidenta Marta Farrés, reclama donar més cobertura policial, un enduriment del Codi Penal i la creació de jutges especialitzats.
No volem seguir blanquejant aquestes ocupacions, volem dir, hem de posar fre en aquestes pràctiques delictives i, per tant, exigim solucions. No pot ser que davant d'una situació d'ocupació conflictiva com les que estem vivint, triguem una mitjana de 3-4 anys a poder fer fora aquests ocupes.
Des de l'entitat també s'ha demanat no posar al mateix sac totes aquestes ocupacions i és que han insistit en diferenciar aquelles que tenen una necessitat social a aquelles articulades per grups de delinqüents.
Sembla que quan parlis d'ocupacions és perquè estiguis negant que hi ha un dèficit d'habitatge que hi és i, per tant, hi ha gent que té necessitat d'un habitatge, però això és un debat. I l'altre debat és el debat de les ocupacions, i el que no podem fer és barrejar els dos debats.
L'Associació de l'Arc Metropolità preveu traslladar ara formalment les seves demandes tant al govern espanyol com al Congrés dels Diputats, així com la Generalitat i també els grups polítics del Parlament de Catalunya.
Et parlo ara dels fusters, un ofici que es jubila al gremi i adverteix que la manca de vocacions pot complicar la viabilitat d'aquest sector. Adrián León.
Hores baixes per oficis tradicionals com el de la fusteria. A la falta de mà d'obra qualificada i el gran impacte de la tecnologia en el sector, se li han d'afegir la crisi de la Covid-19 i l'augment dels costos d'alguns materials, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Fets que estan provocant que la davallada de fusteries i de professionals en el sector sigui cada cop més significativa. Ens ho explica José Navío, vicepresident de l'Associació de la Fusta de Girona.
Dels últims 30 anys estic segur que hem perdut un 60 o un 70% dels fusters i fusteries. Jo sempre ho dic, tenim moltíssima feina, no perquè la gent hi hagi moltíssima demanda. És això, si cada vegada hi ha menys fusteries, si cada vegada hi ha menys fusters, doncs, bueno, els que queden tenen més feines.
A més, prop del 60% de materials amb què es fabriquen els taulers provenen de Rússia, el que està incrementant el cost de la fusta fins a un 35%. Navío reconeix que la tradició de l'ofici es mor i que la figura de l'aprenent ha anat desapareixent amb el pas dels anys. El que abans era una professió manual, ara comprèn sistemes de disseny, de fabricació i de muntatge, entre molts d'altres, i molts fusters no disposen del material d'obra necessari per competir davant les grans empreses de la construcció. Així ho creu Alfons Soler, president de la Confederació Catalana de la Fusta.
El que era un ofici tradicional del món de la fusta, és igual que la mecànica, moltes vegades l'electricitat, és un ofici en el qual la tecnologia està molt a l'hora del dia. Molt difícil treballar avui en dia sense un ordinador, una tablet i inclús amb maquinària de control numèric que pugui haver. La tradició ja ha marxat, queda només pels artesans.
Ara per ara, i tot i que la fusteria tradicional segueix en declivi, a Catalunya encara existeixen 6 escoles de formació professional on s'ensenya l'ofici. Totes les províncies en tenen una, menys Barcelona, que en té 3.
I fins aquí el migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.